les escoles a la ràdio.
Hola, bona nit. Som els nens i nenes de la Bet Roig i avui us farem un programa de ràdio. Ara els nostres companys us parlaran del futbol.
Hola, bona nit. Som en Joel, en Maurici i jo, en David. I avui us parlarem sobre la història del futbol.
La història del futbol. La història del futbol sol considerar-se a partir del 1863, any de fundació de The Football Association, encara que els seus orígens, iguals que els dels altres tipus de futbol, poden remuntar diversos segles en el passat, particularment a les illes britàniques durant l'edat mitjana, si bé existeixen punts en comú entre diferents jocs de pilota que es van desenvolupar des del segle III abans de Crist. I el futbol actual, l'esport tal com se'l coneix el dia d'avui, té els seus orígens a les illes britàniques.
Els primers tipus de futbol britànics que van donar origen al futbol es caracteritzaven per la seva poca organització i violència extrema. No obstant això, també existien altres tipus menys violents i millor organitzats. Potser un dels més coneguts va ser el calci florentí, esport d'equip molt popular a Itàlia que va tenir incidència en el tipus de futbol d'algunes escoles britàniques. La formació definitiva de futbol va tenir el seu moment culminat durant el segle XIX, en 1848. Representants de diferents col·legis anglesos es van donar cita a la Universitat de Cambridge per reglamentar el futbol modern. Finalment, el 1863, a Londres, es van oficialitzar les primeres regles del futbol.
Des de llavors, el futbol ha tingut un creixement constant, fins a arribar a ser l'esport més popular del món amb uns 270 milions de persones involucrades. Amb la primera reunió de la International Football Association Board el 1886 i la fundació de la FIFA en 1904, l'esport s'ha expandit fins a arribar a tots els racons del món. A partir del 1930 es començà a disputar la Copa del Món, que es convertiria en l'esdeveniment esportiu amb més gran audiència del planeta.
Esperem que us hagi agradat amb la història del futbol, un petit resum i fins una altra.
Hola, bona nit. Som la
Marina,
l'Arnau
i l'Eliot.
I jo, la Maria. I avui us explicarem llocs a visitar a quatre ciutats i països diferents. Comencem.
Hola, bona nit. Viatjarem a Dublín, la capital d'Irlanda. En primer lloc, anirem a visitar la catedral de Sant Patrick. Aquesta catedral es va construir al segle V. En el temple hi ha sepulcres, monuments, busts i plaques per commemorar ciutadans importants d'Irlanda. Una de les coses més importants és la Porta del Capitol, que commemora la fi de les disputes entre els comtes Ormond i Kildare. L'entrada pels adults és de 5,50, per estudiants 4,50, i amb el Dublin Pass és gratuïta. El segon lloc que podem visitar és l'estàtua de Molly Malone. És una estàtua que representa l'himne no oficial d'Irlanda, la cançó dita com l'estàtua. Aquesta cançó la canten diversos equips de rugby. La història de la Molly Malone és que era una peixatera que anava per als carrers d'Irlanda i un dia es va morir per un atac de febre. Es diu que aquesta peixatera continua cantant per als mateixos carrers. I per últim, viatjarem a la Guinness Storehouse. El magatzem de Guinness va ser construït el 1904 com a sala de fermentació d'aquesta mateixa cervesa. Ja el 2000 va obrir les portes al públic. A dintre pots trobar una exposició sobre els ingredients que formen la cervesa: aigua, llúvol, cibada i llevadura. Després t'ensenyen com es fa la cervesa. També hi ha una exposició sobre les diferents campanyes que hi ha hagut i una gran quantitat de coses més. Ara continuarem visitant a Brasil.
Avui visitarem una ciutat de Brasil, situada al sud-oest Rio de Janeiro. Per començar, fem una excursió que dura tot el dia. Passarem pels carrers més importants de Rio. Seguidament, després d'haver fet un bon esmorzar, agafem un telefèric i pugem fins al cim de la muntanya Xugaloaf. A continuació, passem per la selva tropical fins a arribar a l'estàtua de Cristo Redentor i des d'allà tenim unes vistes impressionants. Ens quedem a l'estàtua de Cristo Redentor o Cristo Corcovado. La persona que va tindre la idea de la construcció va ser un religiós anomenat Pedro Maria Bosch i amb l'ajuda de la princesa Isabel de Portugal. Aproximadament després de 5 anys amb les obres, es va inaugurar el 12 d'octubre del 1931. És una estàtua que fa 30 metres d'altura. Està amb els braços oberts mostrant la ciutat. Està situat a 710 metres sobre el nivell del mar i el Parc Nacional de la Tijuca. Seguidament, amb les vistes que tenim des de l'estàtua, podem veure l'estadi Maracanà, un dels estadis més importants de futbol. Durant uns anys hi va haver un bel rècord de persones, que van ser aproximadament 200.000 persones Va ser inaugurat el 24 de juny del 1950. A Rio el futbol és molt important i fins i tot un dia de partit pot ser dia festiu. A la gent, a part del futbol, també li agrada celebrar el carnaval. Per a ells aquesta festa és molt important. Ho celebren tots els anys, sense perdre'ns ni un. Ho fan 40 dies abans de la Quaresma. Consisteix bàsicament en disfressar-se i ballar al ritme de la música en una desfilada, mentre s'ho miren 2 milions de persones cada dia. El primer festival de Rio va ser el 1723 i ja s'ha convertit en una tradició. I ara seguim amb la Maria, que ens farà a París.
Ens situem a París, on farem un tour pels 3 monuments més simbòlics. Començarem per la Torre Eiffel, que va ser construïda el 1889 per la Fira Mundial de París. Quan va acabar la fira, la van voler demoldre, però al final no es va fer. Ara mateix el preu de pujar fins al segon pis per un adult és de 5 euros i per a un nen és de 3. Continuem amb la catedral de Notre Dame. És una catedral francesa molt antiga del estil gòtic. Està dedicada a la Verge Maria i és a la plaça de Parvis. Va ser construïda entre el 1163 i 1245 i està tota feta de granit. I per últim, l'Arc de Triomf. Té unes dimensions de 50 metres d'alt i una base de 45 per 22 metres. L'altre triomf representa les victòries de l'exèrcit francès sota les ordres de Napoleó, que va ordenar la seva construcció el 1806. Ara us parlarà l'Eliot sobre Holanda.
Començarem anant a la Casa d'Anna Frank. És un monument de la Segona Guerra Mundial. Està situada a Amsterdam. S'ha fet tan famós i que l'Anna va escriure un diari de la seva vida durant la Guerra Mundial. Cada any aquesta casa té 1,2 milions de visitants. Continuarem visitant l'Oorlogsmuseum, en català Museu de la Guerra. Aquest està fet per explicar la Segona Guerra Mundial. Està situada a Overloon. En aquest museu pots trobar com anaven vestits, les armes que usaven, els tancs, els helicòpters, els avions, etc. Acabarem visitant el Museu de Van Gogh. És un museu del pintor Vincent Van Gogh. Dintre del museu hi ha totes les obres que ha fet aquest pintor. Es troba a Amsterdam. Cada any rep 1,6 milions de visitants.
Moltes gràcies per escoltar-nos i bona nit. Ara parlarà la Georgina sobre Vietnam.
Hola, bona nit, sóc la Georgina. Ara us posaré una entrevista que li he fet a la Susan Hernández, que és una noia que ha viatjat a molts països i és mestra. Jo he decidit fer l'entrevista de Vietnam. Vietnam és un país del sud-est asiàtic a la Indochina. La seva capital és Hanoi. Els preus són barats sobretot a les zones rurals. El menjar és sa, té pocs greixos i una gran varietat de verdures. Alguns plats típics d'allà són les sopes de fideus i tenen una varietat de plats de arròs i peix. La moneda d'allà és el dong. Ara entrevistaré a la Susan.
Quants dies vas estar?
Vaig estar aproximadament un mes.
Què vas fer allà?
Doncs 15 dies vaig estar fent un camp de voluntariat, ensenyant anglès a nens, i els altres vaig estar viatjant pel país.
O sigui, em pot dir alguna diferència entre aquí i allà?
Bueno, de diferències n'hi han moltíssimes, perquè és una cultura completament diferent. La primera, el clima. Allà sempre fa calor, però hi ha l'estació de pluja, que és quan jo hi vaig anar i plovia pràcticament cada dia. El menjar també és molt diferent. Pràcticament s'alimenten d'arròs, de molts vegetals i de carn, principalment de porc, i no tenen làctics, per exemple. Pel que fa al caràcter de les persones, fins que no les coneixes, solen ser bastant tancades, que això és bastant diferent d'aquí, i, bueno, i bastantes coses més.
Els nens allà saben moltes coses?
No sé si et refereixes coses a nivell escolar o acadèmic o coses de la vida.
Escolar.
Escolar. Bueno, esclar, jo on vaig estar fent el voluntariat era una zona rural on els nens pràcticament no reben educació, per això hi vam anar nosaltres. Doncs, les escoles estan enmig de zones molt rurals on pràcticament no tenen res, no tenen llibres, no tenen edificis, i els nens allà es dediquen a cultivar coses amb els pares, amb el bestiar, etc.
On et vas allotjar?
Mentre estava visitant el país, a vegades m'allotjava a hostels, A vegades m'allotjava a casa de persones, que hi ha diverses maneres de, quan viatges arreu del món, a través d'aplicacions que pots contactar amb persones, hi ha tota una xarxa a internet on pots dormir a casa de la gent, i quan vaig estar al voluntariat, doncs vivia juntament amb els altres voluntaris en una mena de casa rural, així amb unes condicions una mica difícils.
Els nens que vas... Bé, o sigui, que vas anar a ajudar, què els hi vas ensenyar?
A veure, principalment nosaltres els hi vam ensenyar anglès perquè els hi fèiem classes, però clar, també van aprendre coses de la nostra cultura, i també s'ha de dir que qui va aprendre més em sembla que vam ser nosaltres en comptes d'ells.
Com era el poble?
Realment, on vaig fer el voluntariat és que no era un poble, és a dir, era una zona molt bastant aïllada de la civilització, on hi havia aquesta casa on vivíem nosaltres, que de fet havia estat construïda per altres voluntaris, i clar, no era un poble, diguéssim. Estava potser el poble més proper, devia estar a un parell d'hores o així.
Et va agradar el lloc?
Home, sí, Vietnam és un país brutal. Si t'agrada viatjar i si t'agrada conèixer altres cultures... També s'ha de dir que la part del voluntariat doncs va ser dura, no? Vivíem en condicions una mica infrahumanes i, bueno, nosaltres estem acostumats a viure molt bé aquí al país, als països occidentals. O sigui que sí, esclar, el lloc m'ha agradat i m'agradaria tornar-hi per poder viatjar i conèixer una mica més.
Què hi havia de menjar? Ja has dit que hi havia molt picant de porc.
Sí, he dit que, a veure, molt d'arròs... Molts de noodles, que són com una espècie de fideus. Molts vegetals, varis, alguns d'ells no els tenim aquí. Fruita, també, i de carn, més porc i pollastre. Vedella no en menjàvem. Això, més o menys.
Adéu, espero que us hagi agradat. Fins una altra. Bona nit.
Ara us parlaran els meus companys sobre el challenge.
Bona nit, nosaltres som en Dani i en Noah, i avui us venim a parlar dels challenges, així que primerament passem amb què és. Un challenge, en teoria, és una competició esportiva en què el guanyador conserva el títol obtingut fins que un competidor li despulla d'ell en una prova posterior. Però nosaltres utilitzem aquesta paraula per referir-nos a un repte que intentem aconseguir fer. N'hi han de molts tipus, ara en parlarem d'alguns perillosos, d'altres divertits i d'altres que arriben a ser tan famosos que fins i tot els arribem a fer a classe. Ara el meu company no es parlarà d'un challenge bastant fatigós. Comencem.
Aquest challenge és de menjar de gos i d'all. Tracta de barrejar menjar de gos amb all i el primer en vomitar ha perdut. Aquest repte ha sigut creat per el youtuber Ninchiboy i el perillós és que pots estar setmanes, inclús mesos, amb mal de panxa.
I ara passem amb el Mannequin Challenge. Després del popular Harlem Shake i del Ice Bucket Challenge, que va inundar internet durant mesos, una nova moda està causant furor a les xarxes socials. Es tracta de l'anomenat Mannequin Challenge, o repte del maniquí, com diríem nosaltres. Un repte que consisteix a gravar un vídeo amb molts protagonistes totalment congelats davant de la càmera, com maniquís, deia el seu nom. Alguns equips de diferents esports i de diverses parts del món ja han gravat les seves pròpies versions del repte del maniquí, i la veritat és que en moltes ocasions el resultat és simplement espectacular. La febre no para d'estendre's, fins i tot ja s'ha arribat a un vestuari d'Espanya, el primer repte del maniquí.
Ara us parlaré d'un altre repte, que és el repte del Chubibuni, que es tracta d'anar menjant núvols de sucre i entre núvol i núvol dir Chubibuni. Clarament, cada vegada es va complicant i aquí està el repte. Probablement acabes vomitant i tens un baix o bueno, un mitjà perill d'acabar d'afogar-te.
I ara passem amb l'últim de tots, que seria el Bottle Flip Challenge. Així com li va tocar el Charlie, ara és el torn del Bottle Flip Challenge. Un joc simple que ja estan jugant nois de tot el món. Si comença en un col·legi, d'aquí passa a les xarxes socials o a l'enrevés. I la veritat és que una vegada que comença els anomenats challenge, ràpidament es difonen i es repeteixen fins al cansament. En aquest cas, el Water Bottle Flip Challenge és tan simple com addictiu. Una ampolleta d'aigua amb líquid a meitat de nivell o un quart, llançada amb una mà intentant que caigui dempeus. Res més ni res menys. Fàcil d'explicar, difícil de realitzar. Aquest challenge, que ràpidament va omplir les xarxes socials més importants amb milers de vídeos de nois intentant-ho, va néixer per un vídeo gravat en un concurs de talents d'un institut dels Estats Units. I fins aquí la nostra explicació sobre els challenge i esperem que us hagi agradat. Adéu.
I I aquí acaba el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.